Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. Aquest dissabte, 9.500 opositors s'examinaran en la segona jornada de les proves per accedir a una plaça de funcionari de la Generalitat. Aquests exàmens són part dels que el govern ha hagut de repetir després d'anul·lar els del mes d'abril per irregularitats. La setmana passada ja es van fer les proves per estabilitzar plantilles de docents i aquest dissabte s'acabaran de fer els exàmens del concurs d'oposició d'estabilització. Els aspirants opten a prop de 1.400 places de tècnics generals, tècnics especialistes i administratius del govern. Les proves es faran en seus diferents a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquestes proves, a diferència de les del mes d'abril, les ha organitzat, ara sí, la Generalitat amb mitjans propis i sense externalitzar el procés. El PSOE esquiva la taula de diàleg en el seu programa electoral i dona per encarrilat el conflicte amb Catalunya. El text, que s'ha fet públic el primer dia de campanya, aposta per la cohesió social per evitar tensions territorials. Esquerra defensa, mentrestant, els fruits del diàleg en aquesta legislatura davant dels retrets de Junts i la CUP. Un home i un nen han estat ferits al descarrilar un vagó de la Festa Major de Sils a la Selva aquest divendres. A 2:15 de la nit, el vagó on anaven els dos ferits ha sortit de la via d'una atracció. El menor hauria patit lesions menors i l'adult ha quedat ferit a la zona de les costelles. Destaquem de la informació internacional que els Estats Units proveiran Ucraïna de bombes de dispersió amb l'argument que Rússia també les utilitza. 120 països d'arreu del món n'han prohibit l'ús i Human Rights Watch denuncia el gran cost que tenen en vides humanes sobre la població civil. La sequera i les altes temperatures dels últims anys han afectat greument els boscos catalans. Més de 33.000 hectàrees, sobretot del Pallars Sobirà, Osona i el Berguedà, han vist com els arbres perden les fulles o s'estan morint. Les espècies més afectades són les alzines i els roures, que mostren vies de recuperació, i també el pi roig. Acabem amb música perquè la cantant catalana Bad Gyal estrena nova cançó.
No buscamos a sola, yo te bailo, tú tócame, tiro el humo en tu boca, poco a poco ablandándote.
Es diu Milova, i Lova és amb B baixa, i és una col·laboració amb el cantant porto-riqueny Mike Towers, un reggaeton lent i romàntic que parla del desig, l'atracció i el sexe entre dos amants. És un tema que l'artista catalana ja ha presentat en directe i en solitari, i no se sabia amb qui feia la col·laboració. El videoclip es va gravar durant el mes d'abril a Las Vegas, als Estats Units, aprofitant que els dos artistes assistien a la gala dels Latin American Music Awards. És un dels temes que formaran part de l'àlbum de debut de la catalana La Joia, que veurà la llum durant aquest any. I encara sobre novetats musicals d'aquest divendres.
¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y a tu nene. Pa' pasarla bien existe mil maneras.
L'artista porto-riqueny Rauw Alejandro ha llançat nou disc, Playa Saturno, un treball amb melodies sensuals i molt perreo per aquest estiu. Entre les noves cançons n'hi ha una que ha sorprès tothom i és aquest que sentim de fons, Si te pegues, que és una col·laboració amb Miguel Bosé. Passem ara a la informació esportiva. L'alè Joel Parra firmarà amb el Barça de bàsquet per les quatre pròximes temporades. El president del Joventut de Badalona, Juanan Morales, mostra la seva decepció i resignació als micròfons de Catalunya Ràdio. Morales afirma que la clàusula d'un milió d'euros no compensa la formació del jugador de 23 anys. Mentrestant, el Barça ha presentat una oferta de l'ACB pel pivot espanyol Willy Hernán Gómez. El Madrid té fins al dia 12 per igualar aquesta oferta. Tornem al futbol, perquè l'extècnic del Barça, Ronald Koeman, es mostra crític amb la política de fitxatges del club blaugrana. Reconeix la qualitat de Gundogan o Íñigo Martínez, això sí, però considera que el club no aposta pel futur. El comitè de competició ratifica la sanció del tancament de Cornellà al Prat per dos partits. I d'altra banda, l'Espanyol traspassa Toni Vilena al Panathinaikos grec. El Girona, encara parlant de futbol, fa oficial el fitxatge del lateral neerlandès Daley Blind, de 33 anys, que ve del Bayern de Múnich. I acabem amb el Tour de França, tercera victòria d'etapa per l'esprinter belga Jasper Philipsen de l'equip Alpecin. La setena etapa ha acabat a Bordeus. El danès Jonas Vingegaard, del Jumbo, segueix de líder.
Fins aquí les notícies.
Anys d'emocions.
Tota la història.
Pilar de vuit.
40 anys de companyia mútua.
40 anys que hem viscut junts.
Comparteix amb nosaltres el teu moment amb Catalunya Ràdio. Digue'ns qui ets.
Soc en Patrick.
Des d'on ens escoltes?
Nascut a Marsella.
I quin record especial tens relacionat amb Catalunya Ràdio?
He començat a aprendre el català amb Catalunya Ràdio.
Et volem sentir.
Envia'ns una nota de veu al WhatsApp 677-250-900.
677-250-900. Catalunya Ràdio, 40 anys.
Gràcies.
Gràcies i per molts dies més.
Gràcies.
Movie Cinemas, la nova marca dels teus cinemes de Barcelona de sempre, ens oferirà avui el superpremi de la final del concurs de la Finestra Indiscreta. 10 entrades dobles per anar a veure 10 pel·lícules en versió original d'aquí a final d'any. Entrades vàlides per qualsevol dia i sessió versió original subtitulada en espanyol en un dels seus cinemes. Movie Arenas de Barcelona, Movie Aribau, Movie Aribau Cinema, Movie Balmes, Movie Bosque, Movie Glòries o Movie Gran Sarrià.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
Ui, això no és el que sona habitualment al començament de la Finestra Indiscreta, en el tipus de cançó que posem, ni la que selecciona la Sílvia Andrés, que de tota manera ha fet una selecció excel·lent. Perquè tocava 1952, l'any més antic de tota la trajectòria de recorregut que fem pensant en els anys anteriors de la Finestra Indiscreta, i tot d'una va dir, però si és l'any de Cantant sota la pluja. I jo li dic, però la cançó no és del 1952, ve de molt més lluny, és dels anys 20. Però la versió de Gene Kelly és del 1952 i és la icònica, no? I dic, molt ben triada, el millor musical de la història. En fi, l'any que vaig néixer jo... I és que sí, Mickey Mouse, la caricatura de Laurie Hardy o la figura de Charlotte o... Anita Ekberg a la Fontana di Trevi, o Harold Lloyd penjant del rellotge del gratacels de Nova York, o Marlene Dietrich amb la cama aixecada, el escenari de l'Àngel Blau, el coet a l'ull de la lluna, o Scarlett amb el puny cap al cel jurant que mai més patirà fam. Són icones visuals del cinema. Aquesta, sens dubte, no només és visual, és absolutament musical. Què he dit, La cançó la van fer Arthur Freed, el productor de la pel·lícula, i Nacho Herb Brown, es diu, va fer un auto-homenatge, l'Arthur Freed, l'any 1929, quan tot just arribava el so al cinema. Josep Maria Bunyol la volia incloure, el rodatge d'aquesta escena, en el llibre que ha fet d'anècdotes d'històries de pel·lícules, i al final no la va incloure, però d'això parlarem d'aquí una estona, perquè vindrà el Josep Maria Bunyol el dia que ens acomiadem la temporada. Últim programa... del 2022-2023. Hi haurà 2023-2024? Sospito que sí. Va, deixem acabar, Uri.
Bien, dígame, ¿por qué quiere usted convertirse al catolicismo?
Bueno, porque tengo que poder creer en algo, porque si no la vida carece por completo de sentido.
Hi havia tres germanes, Mia Farrow, Diane Wist i Barbara Hershey, hi havia uns pares, Maureen O'Sullivan i Joel Nolan, hi havia els homes de la pel·lícula, Michael Caine, el mateix Woody Allen i Max von Sydow, si mal no recordo. Era l'any 1986 i van rodar gairebé tota la pel·lícula en un apartament que era de la família de Mia Farrow, Maureen O'Sullivan i companyia. La Maureen O'Sullivan, la noia del Tarzan, era la mare de Mia Farrow, tenia un apartament a Manhattan i Woody Allen, que en aquella època era la sogra, li va demanar permís per embrutar el pis i deixar-lo fet. Molt guarro, molt guarro. Es pot visitar i és molt divertit veure com és el lloc on van rodar Hannah i les seves germanes. l'última pel·lícula que obre la finestra indiscreta d'aquesta temporada, any 1986. 17 anys després de Toma el dinero y corre, i a 37 anys de Good Chance, que és la nova pel·lícula de Woody Allen que ens arriba al setembre. Tinc entès, si no m'ha encantat malament la cosa, i on Woody Allen intentarà una vegada més semblar Philip Garrel o Louis Garrel com a director, perquè està claríssim que té una influència francesa darrerament que no se l'acaba. Amigues i amics, l'any que ve seguirem fent jocs d'aquest estil. Ara, això sí, he de saludar, amics, a la quadrilla de la finestra indiscreta. És a dir, Silvia Andrés, Josep Maria Bunyol, Oriol Fidalgo, Francesc Garriga, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Dani Jiménez, Violeta Covaxis, Alba Laguna, Carla Romero. Estic parlant dels presents en el programa d'avui i dels absents, com Marta Armengou, Desi Defez, Elisabet Espuny, Guillem Marí, Fausto Fernández, Alice Tapiol, Pere Vall i Núria Vidal. Saludo, i ja veureu per què, a un home que ens escolta sempre, que es diu Javi Gómez, i donem tret de sortida perquè comenci l'últim programa d'aquesta temporada. Senyores i senyors, arriba!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I vull mencionar alguns amics que també treballen de tant en tant en aquest programa, alguns sempre. Xavi Salmà, Dani Jiménez, Eduard Sanmaseda, Imma Sabrián, José Antonio Muñoz i bé, tot el que feu. És a dir, l'Eric dels Oscars, Francesc, Lis, Llibres Generació X, Eli Espuny, Buñuel i la Lagartija Ní, Carles Romero, el cinema i els YouTube, per exemple. Guillem Marí i els videojocs de samurais, Alba Laguna i les compositores de cinema, Sílvia Andrés, l'exposició Pixar o les Strange Things de la nostra adorable companya, Josep Maria Bunyol i els 6 graus de separació, Covaxis, Dirma Bepa, Voces Distantes, Laguna del Nadador a mi mapa del mundo, Pere Vall dels viatges de Sullivan a Deliverance, Núria Vidal del Jardín del Diablo a Stromboli, Marta Armengou d'Adopció a Audience, Fausto Fernández del Detective i la Doctora a Prisionero de su Traición, Desi Defez de Harold and Maude a Les Amigues i Guillem Marí del Crack a Atrapado por su Pasado. I els oients, que sempre hi són i que ens han parlat de Hawaii, Els Deu Manaments, Molière, Amanecer de los Muertos, El Evangelio según Mateo, Chinatown, El viatge de Chihiro, Els films de David Lynch, només per fer un pica-pica del que ha durat de si aquesta temporada, La Finestra Indiscreta. Ens podeu dir coses tot l'estiu. facebook.com/finestraindiscreta, @finestracr i finestracatradio.cat.
Aquí tienes tu río rojo.
Todo un río.
Com que no serem al llarg de l'estiu, hem de fer un homenatge, estareu d'acord, a algunes personalitats i títols mítics indispensables. Es va estrenar el 25 d'agost del 1948. 75 anys del viatge de John Wayne Montecliff i les vaques. El film de la Last Picture Show d'en Arene l'any 1951. Víctor Bogdanovich, sí senyores i senyors. Amb una escena copiada de dos cavalgan juntos amb Ben Johnson i Timothy Bottoms. Blanc i negre, gloriós, memorable, meravellós. De coses així parlarem en un programa que us acompanyarà aquest estiu. No us perdeu, dissabtes i diumenges al vespre, de 10 a 11, una nova creació que modestament hem titulat Les golfes del Gorina.
Les golfes són l'indret on s'amaguen els records d'una vida.
Every time we say goodbye, I die.
Les golfes del Gorina són sessions de cinema i cançons que ningú vol incloure als horaris comercials. Dissabte i diumenge a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio amb Àlex Gorina.
Nada volverá a ser como antes.
Però la finestra renovada, evidentment, continuarà sent com abans i a veure fins quan. Paraules d'un Joker. Qui? 18 de juliol de fa 15 anys. Christopher Nolan, que ara arribarà amb Oppenheimer, ens va estranyar el Cavaller Fosc, on els superherois descobrien aquella part negra que els ha envaït absolutament, perquè des de llavors no hi ha heroi que no sigui foscor infinita, mort sigilosa, que ataca totes les famílies de l'univers espectador, deixant estabornits a tots i a totes. Permeteu-me que saludi a totes, en aquest cas, eh? Violeta Covachis i Alba Laguna. Darrera tertúlia de la temporada, darrera finestra. Bona nit i benvingudes.
Bona nit, què tal?
Bona nit, què tal?
Disposades a donar el callo, així com per acabar?
Us fa, faci falta.
Us fa paneta, us fa paneta, això de... Sí o no?
Sí.
Aquell que cantava les golfes del Gorina, l'heu conegut? L'heu identificat?
No.
Aquesta veu que cantava, no?
No, diria que no.
No? Us presento a Àlex Gorina cantant a les golfes del Gorina.
Perdona?
Sí, no. sí. No. Directament sí.
Les golfes són l'indret on s'amaguen els records d'una vida.
Every time we say goodbye.
Tens una carrera amb això, eh?
Bueno, vaig estar una tarda sencera, eh? Cantant això. Que conya. Senyores i senyors, sí.
Va valer la pena,
és un tresor amagat que de cop i volta no anirà d'això, eh? No us penseu que faré concerts totes les nits de dissabte i diumenge. És només una idea genial del Xavi Salvà que hem aprofitat. Doncs sí, us he presentat també a la darrera persona que ens ha deixat i que tindrà l'honor d'acompanyar-los com a música de fons durant aquest últim programa de la temporada. Mrs. La Reina Vicky Anderson! Després vindrà el Carles Romero amb Tina Turner, de manera que hi haurà una competència interessant, eh? Perquè aquesta senyora era la reina del sul, acompanyant a James Brown en una època gloriosa on ja el sud derivava funky, per entendre'ns, i s'estava transformant tot aquest panorama, i a més va ser la creadora d'un himne feminista insòlit, inèdit, espectacular de l'època, que es deia The Message from the Soul Sisters, que era ella que protagonitzava, creava, feia les cançons, gloriosa i imponent, una matança. En fi, amigues i amics, ens ha deixat una altra glòria musical, potser no tan coneguda, però digna de ser mencionada a la finestra discreta, en el moment que les glorioses Alba Laguna i Violeta Covachis...
Les Soul Sisters.
Sí, les Soul Sisters. Ja el tenim! Ho compreu
ja
o no ho compreu?
Fem el grup ja.
Ho compreu o no compreu?
I tant.
Ah, són l'ànima de la finestra indiscreta, ja posats, no? Porten la darrera doble recomanació de la temporada.
20 years ago, his parents protested the Vietnam War.
I was wondering if Michael had ever mentioned anything to you about his old school.
Is Watermelon Woman her first name, her last name, or is it her whole name? Is serious, is interesting.
Alba, ens has portat una pel·lícula de Sidney Lumet del 1988 que va escriure la mare de Jake Gyllenhaal.
Toma, sí.
Està clar, no?
Sí.
Violeta, ens portes una pel·lícula del 1996 d'una directora de Libèria. Libèria. Cheryl Dunier, que jo no coneixia de res.
No, però en realitat, bueno, ella és afroamericana.
Sí.
I de fet és molt interessant perquè és una pel·lícula justament que tracta d'una dona afroamericana, en aquest cas una dona afroamericana lesbiana, que està intentant fer una pel·lícula precisament sobre aquest tema.
The Watermelon Woman és aquesta pel·lícula. A veure, feu-me la pinzellada d'allò. Per què s'ha de descobrir o redescobrir un lugar en ninguna part, Alba?
Sí, no, has dit que era la mare de Jake Gyllenhaal, sí. La guionista, també de Maggie Gyllenhaal, no? Que sembla que ha heretat també, perquè és una directora que m'agrada molt. No, he triat aquesta pel·lícula, però m'agrada molt Sidney Lumet, i aquesta queda una mica amagada en una filmografia no tan forta com coneixem. I és perquè surt aquest River Phoenix així adolescent, no?, de 17 anys, que comença a descobrir el món i que viu en aquesta família tan peculiar d'exactivistes polítics. Mm-hmm. Els pares havien participat...
La Christine Latty, el Paul Hirsch.
Exacte, que havien participat en un atemptat als anys 60 i que són fugitius. Però que els fills no ho saben, no? I llavors han de canviar constantment de lloc i han de fer un altre cop bueno, la seva vida cada vegada, no? Fins que ell, el River Phoenix, ja té una edat i ja comença com a descobrir-se, descobreix que té un talent musical, li comença a agradar una noia, que és Martha Plimpton, per cert, i... i llavors decideix que, bueno, ell no vol moure's tant, no? Llavors, quin conflicte doncs es crea, no?, amb això entre pares i fills. És una exploració de la família, al final, de com les decisions dels pares afecten d'una manera tan bèstia als fills, dilemes de tot tipus, no?, i sobretot doncs, aquest descobriment d'ell i de la vida, no?, al final. I bé, crec que és una pel·lícula que està bé recuperar, juntament amb tota la filmografia de Lumet, i per això l'he triat.
I aquest documental, que és una mena d'autoficció, en certa, o documental d'autoficció, no, ja ho sé que no. No ho sé que no, però hi ha alguna cosa en aquesta Watermelon Woman, per lo que he investigat, perquè no la coneixia, que m'ha fascinat absolutament. I quin és el valor d'aquesta pel·lícula,
d'entrada, Violeta? Deixeu-me que faci un apunt, que és una pel·lícula que s'ha programat fa poc a la mostra Fora de Lloc, i que, a més, aquests dies es podrà veure Filmin, precisament per això. Aleshores, no és una pel·lícula tan fàcil de trobar, amb la qual jo aprofitaria, en aquest sentit, per veure-la. Què és l'interessant de The Watermelon Woman? És una pel·lícula, com deies tu, Àlex, que la pròpia directora és la protagonista, amb la qual hi ha una part, diguem, autobiogràfica, i és una directora que de cop descobreix que moltes dones i actrius negres que sortien en pel·lícules clàssiques no tenien, els personatges no tenien nom, i les actrius, els seus noms no sortien acreditats. A partir d'aquí inicia una investigació, però aquesta investigació és fictícia, no? A partir d'aquest fet, una mica el que fa és rescatar el tema dels arxius, el tema justament de com es construeix la història, no? La història finalment la fem les persones, no? I justament, no, es van marcant una sèrie de fets que determinen que no hi hagi una història, per exemple, del cinema afroamericà com de humana, i ella una mica és el que reivindica.
L'Alba ja va passar per l'experiència de tenir una sorpresa com a agraïment. Te'n recordes,
sí,
no?
Sí, també me'n recordo.
Però la Violeta no, havia tingut...
No serà participant al joc aquest cafè.
No. Senzillament, tu coneixes a Emma Nikolovska?
No.
És una cantant, una soprano deliciosa, d'origen rus, evidentment. L'hem telefonat i li hem demanat que et dediqui una peça. I si la vols, la tenim a punt per tu, d'acord?
Sisplau.
Vinga.
Catalog de fleurs. La Violette. La Violette, cyclope, s'efforce admirablement dans un rouge sans finir.
Qui ha estat agradat?
No.
Doncs petons a l'Emma, per descomptat, la Violette!
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
No he llegado a conocer la alegre Viena de antes de la guerra, con su música y su mágico hechizo. La conocí al terminar la guerra, cuando el mercado negro. Allí se vendía de todo, y uno podía comprar lo que fuese si lo necesitaba y tenía dinero para pagarlo.
Facilíssima d'identificar, evidentment, no? Quina pel·lícula és aquesta, Javi Gómez?
El tercer
home. Va, més alt, que no et sentiu, home!
El tercer home.
Música d'Anton Karas, Carol Reed, Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli, bueno, en fi. Us presento el Javi Gómez, Alba, Violeta, oients del programa. És un dels oients del programa, a més concursa, i, en fi, com havíem dit al començament de la temporada, de tant en tant, que vingui a la gent que ens escolta també a treure el nas a veure què estem fent aquí. Què et sembla aquest lloc? Que no t'ho imaginaves d'aquesta manera?
No, la verdad es que no, estoy sorprendido.
De on ets tu?
D'aquí, de Barcelona. Bueno, vivo en Cornellà, pero nací aquí en Barcelona.
I per què t'agrada el cinema?
Uf, de toda la vida.
Però per què?
Quizás, no sé, quizás la primera película que recuerdo así cuando era pequeño era Matar a un ruiseñor. Y eso, no sé, me llevó a encontrar un mundo... Me emocionó y me llevó a este mundo que es del cine y la verdad es que disfrutándolo.
I si ara et digués jo, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, John Ford, David Lynch, Francis Ford Coppola, David Fincher, Christopher Nolan i Steven Spielberg, amb qui et quedes?
Uf, es difícil, faltan, ¿eh? Faltan.
Sí,
lo
faltan,
que...
claro, faltan.
Y faltan.
¿Es
la...
dos?
La verdad es que...
Digues, digues. Digue-li. Tu digues dos, a veure.
Jo diria Hitchcock i Lynch.
No, i tu, Alba?
Doncs Hitchcock segur i potser... Després t'ho dic.
Bueno, tu digue'm els teus dos.
Home, d'ahí és difícil, però quizás... buscaria algo, dos diferentes, que serien, per exemple, Hitchcock i Spielberg.
És que tots els ha seleccionat ell, eh? Quan es va autopresentar, va dir aquesta és la meva llista de directors. Va mencionar el Padrí, també, però també diu, clar, ara actualment, per què ara veus més sèries que pel·lícules?
És que, bueno, quizás este año no.
Què passa? Què passa? Per què rius?
La música, Ted Lasso.
Ted Lasso, efectivament. I Jason Sudeikis a darrere, no?
Bueno, quizás las series últimamente yo creo que se están cuidando bastante y muchos actores de cine, por así decirlo, están engrandeciendo lo que son las series. Y yo creo que las están cuidando bastante bien. Bueno, el cine sí que no dejo de verlo. Lo que pasa que quizás este año es un buen año de cine, pero hemos tenido, creo yo, no años muy buenos de cine.
Però sempre es pot anar a la Filmoteca, es pot anar al Fenòmena, es pot veure pel·lícules sense anar al cinema, que també és una cosa que fem tots, no?
Sí, soy mucho de cine clásico.
Clar, clar, clar.
Soy mucho de cine clásico y casi cada semana algún clásico cada.
I per què t'agrada la Finestra Discreta? Què passa? Què ens escoltes tant?
Bueno, llevo muchísimos años, trabajaba de noche también y os escuchaba y, bueno, es un programa, diría que bastante completo. Tocáis muchos temas. También me hace descubrir cosas que no conozco, bueno, o sea, no conocía y no conozco, y luego pues el descubrirlo pues me hace investigarlo y aprender de ello, y hay cosas que me interesan mucho.
I si ara digués la pregunta que he fet als oients la setmana passada, ara seguirem endavant i tal, però quins canvis faríeu al programa? Eliminaríeu seccions col·laboradores què proposaries?
Sí. Es una pregunta un poco incómoda. No, a ver, colaboradoras no, porque tienen un nivel, o colaboradores tampoco, tienen un nivel muy alto. Y de hecho, a nosotros nos enriquece. O sea, es. ¿Por qué escuchamos La Finestra? Porque nos enriquece. Y yo no eliminaría. Ahora, quizás, no sé. No sé qué, ahora sí, a bote pronto. Lo que, bueno, un poquito lo que te he comentado antes del tema del concurso, quizás variarlo un poco, buscarle una vuelta más de tuerca. Pero yo creo que el programa funciona bien. Yo creo que el programa funciona bien. Quizás, yo sé que el hecho de intentar cambiar algo es por no acomodarse, ¿no? Y buscar ciertas inquietudes, pero yo creo que ahora de momento, así, tal como me haces una pregunta tan directa,
no,
es difícil.
A tota la confiança, que és fastigosa, ja ho sabem. Això també li agrada molt, eh? Això.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATM. I got plenty on my plate.
He's on the floor, Tom.
Explain me what he's doing.
He's moseying, terrifyingly moseying.
La podeu veure a HBO, em penso, eh? És Succession?
Succession.
I diuen que és la millor sèrie dels últims 24 anys.
Una de les millors, segur.
De los últimos 24, no.
Pero de los últimos 2 o 3, ¿no?
Sí.
De los últimos 3, 4, 5, 5
también, sí. Sí. Es una serie que creo que el guión es brutal. Y los actores increíbles.
Mira, una carta d'un oient que es diu Francesc i ens diu: la secció de Buñol, la dels 6 graus, l'he trobada divertida i la mantindria si fos possible. Els Stranger Things de la Sílvia han pres volada i La Finestra no seria el mateix sense elles. Les notícies gòssips dels gatets, 3/4 del mateix. El concurs de les bandes sonores, sí o sí. Allò de permetre a un oient anònim participar en el programa em sembla molt bona idea. Ja no ets anònim, ara ja et coneixen, eh? Que ens diu, eh? Que informeu de Fenomen i la Filmoteca, més de molt interès i més pràctic, tot i que la gent que no és de Barcelona potser els hi sobra. Però bueno, és un momentet, eh? Tampoc... I si fos possible, Àlex, fes un audiovisual similar de cara al curs vinent. Canviant els compositors ja posats, posa-hi en Herman, en Waxman, en Rotsam... Alguna cosa farem. També continuarem amb el Javi, amb l'Alba i amb la Violeta, evidentment, però atents, senyores i senyors, perquè tenim un dels amics clàssics del programa, l'Alfons Gorina, que també es vol acomiadar, i també el Francesc Garriga, des d'Estats Units.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué activa primero el detector de metal? ¿El plomo de tu culo o la mierda de tu cerebro?
Frase lapidària, evidentment. Estem parlant de La jungla de cristal, la primera que es va estrenar el 12 de juliol del 1988, i és una d'aquestes Estrenes aniversari de l'estiu d'enguany, 35 anys de la trobada de Bruce Willis amb John McClane i John McTiernan, un Nadal d'estiu a l'edifici Nakatomic, en realitat als despatxos de la Fox. Alfons, et porta bons records la jungla de cristal?
Home, sempre, és una de les meves sagues predilectes i per mi una de les pel·lícules d'acció més perfectes estructuralment que existeixen, eh?
Doncs el 12 de juliol has de fer una reverència a l'infinit per celebrar Die Hard directament, de la mateixa manera que celebrem i saludem el Francesc Garriga, que ja el tenim a punt des dels Estats Units. Francesc, tu eres també Bruce Willero?
Sí, sí, a mi Bruce Willis a més em cau molt bé i tot aquest final que ha tingut m'ha sabut una mica de greu, perquè és d'aquests actors mítics de quan jo era jove que feia totes les pel·lícules aquestes, entre cometes, bones, d'acció, divertides.
Ja, Riga, que ets jove, per favor. Escolti, no m'ofenguis, per l'amor de Déu. Com estàs? Com estàs, Francesc?
Bé, content. Content ara ja amb molta activitat de tot tipus. Tinc futbol amb Messi aquí voltant, tinc cinema amb pel·lícules d'aquestes també importants cada dos per tres. Vull dir que ara estic molt distret amb coses que no són.
I escolta, Francesc, i això de la Copa del Rei a l'NBA que s'han inventat ara, què? Això em té emocionat.
Tinc aquí de tot, i tot nou, i surto una mica de la dinàmica habitual de temes més polítics o socials, i faig una mica més de temes distrets. Bé,
doncs escolta, Francesc, jo no sé si és un tema distret o és una tragèdia grecorromana, però segueix la vaga d'escriptors a Amèrica i han començat a vagar altres persones. Què està passant, al final?
No, doncs està passant que no s'ha mogut res i ho he estat investigant una mica això per preparar-me per vosaltres, perquè pensava, a veure, com està la negociació? No, és que no hi ha negociació. O sigui, des que va començar la vaga, que van estar a estira i a ronça, ara no s'han mogut les posicions. No han negociat i es veu que la cosa fa molt mala pinta. I fa la sensació que totes dues parts estan dient, bueno, a veure qui es cansa abans. A veure qui baixa del burro.
Això no afecta només a pel·lícules, afecta a tot el món de l'escriptura en general, però bàsicament i també, no sé, espectacles, no? Perquè també tot té guions i els guionistes...
No. I la tele, Àlex, que fa pena de veure les graelles televisives. O sigui, tu vols veure un programa que no sigui informatiu i o són tots gravats, o són repeticions, o són els pocs programes que no necessiten guionistes que els fan una edició rere l'altra, que no sé què faran quan se'ls acabin aquests programes. Vull dir que realment la situació comença a ser dramàtica.
Alfons, jo l'altre dia et vaig sentir dir a tu que Missió Impossible, la nova segona part, que hauria d'estar preparada relativament aviat, per entendre'ns, està afectadíssima per això, no?
Bé, el Francesc ens ho confirmarà, perquè jo pensava que era una pel·lícula escrita fa temps, però clar, aquestes pel·lícules, com són un work in progress pràcticament quan roden, el problema és que no poden escriure noves escenes, vaja, ni volent-ho, perquè se'ls cau al pèl, no, Francesc?
Sí, el que passa que és veritat que ja s'ha parlat molt de les pel·lícules afectades i no afectades, hi ha un llistat que és com que fluctua molt. Llavors, no tinc gaire clar aquesta pel·lícula, finalment, si realment està afectada o no. Però el que sí que estan explicant tots els estudis i tots els periodistes és que, fins ara, l'afectació és sobretot a la tele i en retards en sèries. I que el tema pel·lícules començarà a patir ara a l'estiu, és a dir, que fins a l'estiu podien trampejar-ho i els tempos, mira, ho allarguem una mica per aquí, una mica per allà, però que a partir d'ara és quan començarà ja a ser crític de veritat i començarem a sentir aquesta pel·lícula ja no s'estrena fins d'aquí un any, aquesta pel·lícula vés a saber quan s'estrena, aquesta pel·lícula ja no es farà, i això començarà a passar ara.
Això ho deia perquè, clar, la setmana que ve aquí s'estrena la primera part de la nova Missió Impossible, que l'Alfons em confirmarà perquè jo m'he perdut fa dues històries i mitja, com a mínim, és la setena, no, Alfons? O és la sisena i la setena, o la setena i la vuitena? Per on anem?
Aquesta és la setena, i l'any que ve tindrem la vuitena o la segona part de la setena, com prefereixis dir-li.
Val, d'acord, molt bé. Aquesta aquí, als Estats Units, encara no s'ha estrenat tampoc, eh, Francesc?
No, el dia 21, sembla que és.
Doncs aquí, més o menys, a pèl i a fregao.
Su destino está escrito. ¿Escribimos también el tuyo?
Si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito.
No sé si les... No sé si l'has vista, Francesc, però l'Alfons i jo ens vam colar una projecció l'altre dia.
Quina enveja.
I vam sortir amb el cor dividit i... Bueno,
oh! Expliqueu, perquè a mi aquest també molt de gust, però ara igual me'n treu les ganes.
A veure, ets molt Indiana Jones?
A mi Indiana Jones em va semblar un pèl llargueta, però al final la nostàlgia em va guanyar.
Doncs és la repetició, per entendre'ns, eh? O sigui que, Alfons, et deixo la paraula perquè no sóc digne de mencionar el nom de Tom Cruise en la teva presència.
No, és que, Francesc, és bastant curiós perquè d'Indiana Jones a l'Àlex no li va agradar i a mi em va sorprendre positivament, i en canvi aquesta, que hauria de ser al revés, diguéssim, doncs a l'Àlex li va agradar relativament, i jo em vaig quedar una mica més fred del que esperava, i això que Missió Impossible i Tom Cruise per mi són garantia total. Però també t'he de dir que, pensant la pel·lícula, amb els dies vaig veient que en realitat està molt millor del que em va semblar la primera vegada, perquè com a mínim el tema és que et desconcerten, és una entrega molt diferent de les altres, molt més dramàtica, preapocalíptica, el tema de la intel·ligència artificial, que és un altre gran tema, Francesc, que tenim sobre la taula. En la creació, i totalment el que mou la pel·lícula, i no m'estranya perquè Tom Cruise ja sabem que és un artesanal de tota la vida i que li deu horroritzar com s'està instaurant el tema de la intel·ligència artificial i l'ha convertit en la malvada. És a dir, estem veient Terminator, però amb Missió Impossible.
Digo una cosa més, Francesc, però tu ets aquí el protagonista, eh? Ja ens diràs què diuen per als Estats Units en aquests moments. Jo tinc la sensació que és una pel·lícula que són dues pel·lícules, i com són dues parts acabaran sent quatre pel·lícules. O sigui, tens la història de Missió Impossible, la història d'espies, d'acció internacional i tot plegat, i després... que està molt bé, molt, molt, molt bé. I després hi ha un ocupa, que és Tom Cruise, que és un ocupa que es dedica a fer exposar una altra vegada tot el seu catàleg de cabrioles. És a dir, jo amb lanxa, jo amb moto, jo em llenço per la muntanya, jo pujo el tren...
Però això també és part de la gràcia, no? La gent que ho espera, això.
Ja clar. Ho sé, però vull dir que quan entra Tom Cruise en acció, l'acció s'atura i et dediques a veure... el Cirque du Soleil, ja està.
Però això, Francesc, jo tinc una teoria, i és que aquesta va ser una pel·lícula molt especialment afectada pel Covid, perquè ja l'havien començat a rodar una mica, i crec que això és el que ha passat, que han hagut de separar els personatges en molts casos, i Tom Cruise va per una banda, els altres per una altra, i gairebé semblen capítols independents de la mateixa pel·lícula.
Ves a veure-la, jo estic convençut, Francesc, que sortiràs dinàmic, per entendre'ns, eh? O sigui, més aviat excitat. Però a veure exactament què passarà, perquè tenim un supermascle i una superfèmina que es barallaran aquest estiu per aconseguir el poder a les taquilles, i ara seguim parlant, que ella és Barbie, clar.
¿Qué tengo que hacer?
Tienes que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o puedes conocer la verdad del universo. Tú decides.
Lo primero, los tacones.
Tienes que elegir lo segundo, ¿vale? Repetimos.
Bé, a veure, aquí què diuen? Guanyarà Tom Cruise o guanyarà Barbie?
Està generant un hype que diuen aquí, aquesta pel·lícula de Barbie, no us ho podeu imaginar, eh? O sigui, hi ha com una sensació d'esdeveniment històric, entre cometes, eh? Però vas al cinema i aquest tràiler el tenim des de fa setmanes i setmanes, no falla mai el de Barbie. Se'n parla als mitjans, en parlen gent del cinema, però gent de no cinema, que estan il·lusionats amb aquesta versió, i se'n parla molt bé. Hi ha gent que diu, esperava una autèntica barbaritat, i en canvi és una cosa especial, una cosa curiosa, una cosa ben feta, es parla molt bé dels actors, del seu paper, i a més, a les promocions que estan fent, tots dos estan jugant-ho molt a favor. Amb la qual cosa, a mi, que no em cridava l'atenció i que em feia fins i tot mandra, així t'ho diré, penso, home... potser si és una cosa tan única i tan especial, doncs haurem d'anar-la a veure també.
A mi m'excita, i a mi aquesta pel·lícula m'atrau moltíssim, més des de que he vist fragments, i tinc la sensació de que és el Mago de Oz una altra vegada, però dirigida per Wes Anderson, però és la Greta Gerwig, i serà més autocrítica del que sembla, però, per altra banda... ara que estan fent la promo de l'estiu de Catalunya Ràdio i TV3 amb el Lil Dami i la Gil, o no sé com es diu, la que va guanyar Eufòria, és una còpia literal de Barbie, però literal. Jo, per mi, que serà la triomfadora de l'estiu, eh?
Pot ser. Aquí hi ha molta expectativa que ho pugui ser, certament.
Alfons.
Doncs no m'extranyaria gens, i jo me n'alegraria, perquè a banda de que crec que la pel·lícula estarà més divertida realment del que podíem imaginar al principi. Algunes pel·lícules no han acabat d'anar del tot bé a l'estiu i necessitem alguna cosa fresca que revitalitzi.
No serà la pel·lícula fresca que revitalitza, però potser tindrà molt bones crítiques, però segur que aquesta no serà el hit de l'estiu, Oppenheimer.
Me está diciendo que hay una probabilidad de que al pulsar ese botón destruyamos el mundo.
La probabilidad es casi nula.
Casi nula.
¿Qué quieres? ¿Solo tenemos la teoría?
Nula. Estaría mejor.
A veure, la pel·lícula de Christopher Nolan, en blanc i negre, moltíssimes hores, espessa, i i interessantíssima segur, però...
Però ja l'has vista?
No, no l'he vista, no l'he vista, no.
Francesc, només et dic una cosa, Francesc.
Quina contundència.
Ens va arribar a la convocatòria, i a la convocatòria ens feien signar un embargament perquè no podem ni dir que l'hem vista.
O sigui, potser l'hem vista, però no t'ho podem dir.
No ho podem ni dir, per tant... Vale. Com a missió impossible, no aquest vale. missatge s'autodestruirà en 5 segons. Oblideu
no,
el que
no he dit. No us vull posar un compromís.
Però té presència Oppenheimer en aquests moments? Així una
mira,
mica...
el tràiler, per exemple, jo no l'havia vist fins ara fa relativament poc, per tant, han començat a fer la promoció més tard, però sí que s'ha també generat, de cop i volta, ràpidament, com una mena de bombolla d'interès, i és molt curiós, perquè hi ha gent que està fent com de dir, ostres, aquest estiu és l'estiu de dues pel·lícules tan diferents com Barbie i Oppenheimer, qui guanyarà? Fan fins tot memes amb crossovers on es veu Barbie amb dins Oppenheimer, o al revés, no? I per tant també està generant una mica el pol d'atracció de dir és una pel·lícula tan diferent a les altres estiuenques que potser també té alguna cosa especial, però no gent que l'hagi vist o gent que no l'hagi no vist.
Ara l'Alfons t'explicarà molt ràpidament, perquè sé que has de marxar, una cosa que és curiosa. S'estrenen el mateix dia, aquí, a casa nostra, s'estrenen el mateix dia Barbie i Oppenheimer.
No, aquí també, aquí també.
Doncs això és el resultat d'una guerra civil digna del sud contra el nord, oi, Alfons?
Bàsicament, Francesc, quan Christopher Nolan, quan hi ha la pandèmia, la Warner comença a fer la distribució aquella de que anaven al cine, però també HBO Max, i Christopher Nolan, que és un altre purista del cinema, diu, doncs jo agafo Oppenheimer i me'n vaig a Universal. I ara què ha fet la Warner? Contraprogramar-li Barbie, que aparentment és molt més taquillera que Oppenheimer.
I ho serà, i ho serà. No tinc cap mena de dubte. Tot i que al final potser els Oscars tindrà més paper Oppenheimer, ja ho veurem. Però serà com aquell any de Mank, ja ho veuràs. En fi, tenim una lluita fratricida entre els tres títols per aquest estiu. Un cop Indiana Jones, pobret meu, s'ha quedat vell 7 dies després d'estrenar-se. Quina pena.
Sí, no ha tirat gaire a les taquilles, però en canvi les crítiques a la pel·lícula no són dolentes aquí als Estats Units.
Nostàlgia sí. Pura i dura. Estimat Francesc, esperem comptar amb tu la setmana que ve, l'any que ve.
Si voleu també allarguem temporada, però si no, la temporada que ve.
Això no passarà. Que visquis molt bé, que siguis feliç, gràcies per tot el que ens has aportat.
A vosaltres.
I...
Gràcies, Francesc.
I, Alfons, queda un aniversari, que aquest també vull que el comentis lleugerament, immediatament abans de donar pas al tall. 17 d'agost de 1943 va néixer a Nova York el senyor Robert De Niro, fill de l'escultor Robert De Niro Sr., protagonista d'alguns dels grans desastres de la dècada. Ho dic en broma, eh? Todo sobre mi padre, Flower of the Killer Moon, Amsterdam i l'última gran estafa. Però enyorem a Travis Bickle als 33 anys, sí o no?
Doncs sí, home, però vaja, jo em reservo encara el moment que s'estreni Killers, que ahir va sortir el nou tràiler, i la veritat és que les imatges i el paper que ell sembla que fa, crec que el veurem als Oscars un cop més. Només et dic que aquesta setmana he fet 40 anys i un dels regals que em van fer és un pòster gegant emmarcat d'Uno de los Nuestros, que ja té un lloc de privilegi a casa meva.
Doncs senyores i senyors, Alfons, moltíssimes gràcies, acomiadem també temporada amb tu en aquest precís moment. Ens recuperarem els uns i els altres a partir de la primera setmana de setembre. I ara agafem el taxi i el driver i tirem milles.
You talking to me? You talking to me?
Un oient ens demanava que la temporada que ve a l'audiovisual hi hagi Bernard Herrmann, precisament aquesta música de Taxi Driver, és l'última partitura que va fer Bernard Herrmann, que va morir hores després d'acabar d'enregistrar aquesta música. No va passar ni un dia. Jo crec que és obligat que la temporada que ve, entre altres coses, l'audiovisual tingui Bernard Herrmann. Gràcies per les vostres recomanacions. Per exemple, la del Jaume, que diu: m'agradaria una secció sobre les localitzacions de les pel·lícules. Una o més entrevistes amb localitzadors per aprendre com funciona aquest tema, amb propostes de viatges on poder veure llocs mítics de cinema. Cosa que jo he fet, i és xulíssim anar allà on va viure James Dean o es va rodar tal escena. Es pot fer, es pot fer. Per tant, al llarg de l'estiu, amigues i amics, podeu continuar enviant recomanacions, peticions o sentències de mort. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al Twitter @finestraserra.
Una finestra indiscreta en punt de swing.
La Vicky, que ens segueix donant canya, encara que sigui subterràniament, mentre anem parlant de coses, etc, etc, etc. Seguim en l'últim programa de la finestra indiscreta. Ens acomiadem. Després vindrà l'audiovisual, i avui l'audiovisual, de 2 a 3 de la matinada, serà el comiat a John Barry, George de la Rue, Alex North i Nino Rota, que han estat els protagonistes de tota la temporada, i avui serà molt divertit. No hi ha premis, no hi ha concurs, però no hi haurà presentacions. Senzillament donarem pas a un muntatge de gairebé una hora de músiques d'aquests compositors que no han sonat al llarg de la temporada, i l'únic que podeu fer és intentar, no descobrir la pel·lícula, identificar l'estil i dir: això és un Rota, això és un... És un repte, eh? Quedarà molt xulo i és maquíssim. Per cert, m'han dit que has vist un parell de pel·lícules que no t'han agradat gaire, Alba.
De les estrenes d'aquesta setmana, sí, sí.
Bueno, algunes... sí.
A veure, per quina començo?
Sí. Tu mateixa.
Reposo Absoluto és aquesta pel·lícula, és una pel·lícula de terror que s'estrena aquesta setmana i que torna a agafar aquest tema de la maternitat vist des de la perspectiva del cinema de terror, que hem vist uns quants exemples en els últims anys, però en aquest cas la veritat és que no acaba de rodonir, és una mica repetitiva la pel·lícula.
Segona,
vinga, taurons.
Ui, al fons,
tema molt estiuenc.
Com es diu, taurons?
Es diu The Black Demon, és tiburon negro.
Aha.
És tiburon negro. És bueno, una família que el pare treballa en una plataforma petrolífera i allà hi ha un bitxo, no? Hi ha un megalodon que després la cosa es va complicant i és com, és que és un dimoni i se l'ha d'invocar, però en realitat és la natura que es revela. A veure, a mi m'ha entretingut lleugerament perquè sóc bastant fan del gènere de taurons.
De taurons.
Però...
Subgènere, podríem dir.
Subgènere, sí. Però no seria, diguéssim...
Tercera.
Tercera. Era...
El primer dia de la meva vida.
Sí, el primer dia italiana, exacte. El primer dia de mi vida. És la pel·lícula protagonitzada per Tony Servillo, d'una novel·la de Paolo Genovese, que és el qui ho dirigeix també, i és com una faula, una faula una mica d'autoajuda, no? És, bueno, agafar un, com una mena d'àngel caigut, no sé, interpretat per Servillo, que agafa quatre personatges, quatre suïcides, quatre persones que intenten suïcidar-se la mateixa nit, i llavors doncs els col·loca com en un limbo per fer-los veure la vida des d'una altra perspectiva.
No em diguis més, és un Will Smith titulat Barcelona, nit de suïcides.
I que bellos vivir, també.
D'acord, molt bé, molt bé. En canvi, a mi, Violeta Vesper, m'ha agradat moltíssim aquesta pel·lícula belga codirigida amb una enigmatiquíssima protagonista, la Rafaela Chapman, que em recorda el millor de la Winona Ryder quan va començar l'època de Reality Bites, etc. Quina pel·lícula! És com naves, és com la natura de naves silencioses, sí, o misterioses, sí, en un futur que és Wall-E però sense escombraries. És molt bonica.
Sí, és un futur distòpic on hi ha aquest, la protagonista, no, que és una nena, i és molt interessant. A mi la pel·lícula em va captivar, jo la vaig veure fa ja més d'un any o un any just, perquè la vaig veure pel Festival de Sitges. I la veritat és que de seguida, o sigui, al començar a veure-la ja em va encantar, sobretot per la creació d'aquest univers que planteja. L'univers visual, o sigui, no només l'univers a nivell justament de distopia, sinó a nivell estètic, té aquesta cosa com molt artesana, molt d'un tipus de cinema fantàstic d'abans, no? Que fins a un cert punt prescindeix, no?, de la pirotècnia dels efectes digitals.
Per exemple, Boss the Legend.
Sí, exacte.
De Ridley Scott. Sí. O El Senyor dels Anells i La Terra Mitjana, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. I aquí és tot vestuari, és direcció artística, i a partir d'aquests elements crea un món nou, no? I això, una mica, és com... La màgia del cinema és això, i la pel·lícula, en aquest sentit, és visualment impressionant.
Jo directament aniré a Lituària un dia d'aquells a descobrir tot això in person, per entendre'ns. De Vesper, va parlar l'Alfons al Festival de Sitges, que és on es va presentar amb la Cristina Buozzite i el Bruno Samper, els seus codirectors, i, bueno, van tenir uns detalls de conversa que ara escoltareu.
Me llamo Camelia.
No es nuestra responsabilidad.
Vamos.
Hay que ser muy cuidadoso con quien confías.
Vesper, tú puedes cambiarlo todo.
Dins dels vostres caps, per entendre'ns, com va sorgir aquesta idea, que és el que volíeu crear, perquè és veritat que és una pel·lícula molt diferent visualment, conceptualment, de tot el que havíem vist fins ara, no? I per tant m'agradaria saber d'on surt.
Des del principi volíem fer una història de fades, un conte de fades, perquè aborden un altre tipus de públic, i quan vam decidir fer una pel·lícula a Lituània, aquell era el millor entorn per un conte de fades.
Yeah, I mean, wanted to have the most universal story as possible.
Volíem tenir una història el màxim universal possible, per això vam usar la forma del conte de fades, una història molt senzilla, per posar-li diferents capes simbòliques dintre, posar-li molts símbols i parlar a un altre nivell que no només el storytelling clàssic, i així podíem parlar a tothom d'una manera universal.
M'ha agradat que utilitzat l'expressió fairy tale, no? Perquè és veritat que és una pel·lícula que té molt de fantàstic, de història, de conte, a la vegada molt de ciència-ficció, no? Vull dir, s'unien aquestes dues històries a la vegada, i m'agradaria saber, doncs, com han jugat amb els dos gèneres.
We are not the first to do that.
No som els primers que ho fem, en realitat. Star Wars ja és una barreja de conte de fades i o fantasia i ciència-ficció. Ja s'havia fet aquesta barreja abans. El nostre projecte és una mica diferent. Aquesta part de conte de fades l'anomenem biofantasia. És una branca del biopunk. És un estil de ciència-ficció. Després de 40 anys de cyberpunk, després de Matrix, la ciència-ficció era cyberpunk. I pensàvem que havia arribat el moment de trobar una nova narrativa i un nou tipus de ciència-ficció i un nou tipus de fer pel·lícules. I creiem que serà molt important en els anys que venen.
És veritat, perquè és una pel·lícula on la tecnologia està viva, són organismes, no?, i evolucionen. Especialment m'agrada aquesta imatge d'aquests caps flotant. És increïble com de palpable es veuen, no? M'agradaria saber bé com ha treballat els efectes especials i tot això, vaja.
Com ha dit el Bruno, des del principi, quan estàvem escrivint el guió, ja ens imaginàvem tot l'univers, i vam anar a l'artista conceptual per poder dibuixar aquest univers. I des de fa molts anys hem estat creant aquesta inspiració o recol·lectant inspiració de diferents aspectes visuals que donarien una idea d'aquest nou univers biopunk.
If I can add, for example, for the floating head,
pels caps flotants, és un efecte manual, no és CGI. Un 20% és CGI, però la resta és real. Són funcionals, podien volar, i per nosaltres era un enfocament molt important poder tenir els efectes especials manuals. En primer lloc, perquè és més econòmic, però també perquè li dona una altra sensació a la pel·lícula, i els actors poden interactuar amb una cosa concreta i fa que les escenes siguin més versemblants i el públic es submergeix més amb aquests efectes especials manuals. I també hi ha moltes plantes que també són efectes especials manuals, i vam utilitzar silicona i titelles, i després ho vam completar amb una mica de CGI.
Però està molt bé això que diu de la interacció dels actors amb aquests efectes més, no tan digitals, sinó més pràctics, per entendre'ns, perquè deixant de banda com de brillant pugui ser la pel·lícula a nivell visual, a nivell tècnic, l'important al final sempre acabarà sent la història i els personatges, no? I en aquest sentit, el que més m'agrada són els diàlegs que hi ha entre el nen i el cap flotant, no? El seu majordom, per dir-ho entre cometes, perquè es nota que és una relació de fa molt de temps i m'agrada molt com està expressat tot això, vaja.
I mean, yes, since the beginning...
Sí, des del principi, per nosaltres, era un element clau. Crear personatges forts, i per nosaltres cada personatge tenia una metàfora, un significat, i cada personatge tenia una metàfora de darrere. I quan vam crear la història sabíem que no podíem fer una gran aventura o gran acció perquè, per temes econòmics, així que vam decidir endinsar-nos en el personatge i desenvolupar la relació dels personatges.
I en un sentit pràctic, a l'hora d'escriure el guió, em preguntava quins reptes us havíeu trobat a l'hora d'escriure, doncs això, per una intel·ligència artificial o per escriure, per exemple, la conversa en què ella li ensenya als animals de la Terra, al noi, no? És a dir, per escriure com si algú sentís a parlar dels animals per primera vegada, no? O sigui, trobar-vos en aquestes situacions.
For Camellia, for example, the character of Camellia...
Per Camellia, el personatge de Camellia, volíem que fos molt humà, i tot volíem que fos molt humà i molt orgànic, fins i tot el drone. No volíem que tingués una veu sintètica ni robòtica, volíem que fos el més humà possible, i el mateix per Camellia. Ella està creada genèticament, orgànicament, i és una espècie d'humana. L'enfocament pels actors, no els vam dir mai ets intel·ligència artificial o el que sigui, els vam dir que com si fossin qualsevol personatge real humà.
Crec que ho han dit abans en algun moment, però ha sigut molt ràpid. Volia saber on havíeu rodat, on està aquest indret tan maco que veiem a la pel·lícula.
The movie was shot in Lithuania.
La pel·lícula es va rodar a Lituània i tota la producció es va fer a Lituània. Lituània és preciosa, la naturalesa és preciosa, té aquestes característiques de conte de fades, i vam poder transmetre la subtilitat i aquesta sensació nostàlgica, perquè per nosaltres era molt important ensenyar, transmetre aquesta nostàlgia que emetia la natura.
Jo li posaria aquesta pel·lícula al James Cameron per demostrar-li que no calen 500 milions de dòlars per fer una pel·lícula que és millor i més maca que Avatar.
I think it need.
Jo crec que sí, que els necessites. No és el mateix.
It's a bit...
Crea més, hi ha una diferència.
Bueno, era una manera de dir-vos que realment us ha sortit una pel·lícula brillant, de veritat, i que és molt encoratjador veure aquests projectes sorgir també doncs, del cinema europeu, i res, que és una pel·lícula que de veritat m'ha agradat molt.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I aquí els caps volants del Javi, de la Violeta i de l'Alba, de l'Àlex, de l'Uri, de la Sílvia, de tots vosaltres, disposats a arribar a la pausa terrenal d'un butlletí informatiu, però continuarem després fent la recta final d'aquesta temporada. Amigues i amics, no us ho perdeu. No et perdis, Vesper, si te la recomano de veritat. I fem un últim aniversari aquesta primera part, perquè el 14 de juliol del 1963 arriben els 60 anys de la fuga de Steve McQueen, que ara tindria 93 anys, amb James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn i altres, en un John Sturges indòmit, amb moto. Sabem de quina pel·lícula estem parlant? Sí o no?
De la gran evasió.
Sí o no?
Sí.
Del Berberstein.
¿Cuántos piensan sacar?
250. ¿250 hombres?